Els Mossos d'Esquadra busquen Carles Puigdemont per tot Catalunya mentre Salvador Illa se sotmet al debat d'investidura. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Els Mossos d'Esquadra han mantingut activada tot el matí, fins fa tot just uns minuts, l'anomenada Operació Gàbia per intentar trobar i detenir l'expresident Carles Puigdemont, amb controls policials cotxe per cotxe per tot el país. L'Operació Gàbia ara mateix està desactivada, però no es descarta que es torni a activar més endavant, avui mateix, si ho consideren oportú. Això després que aquest matí Puigdemont ha tornat a Catalunya, ha pogut fer el seu discurs sencer a l'Arc de Triomf de Barcelona i després se li ha perdut totalment la pista, Sara Riera.
Quan tothom es pensava que passaria pel parc de la Ciutadella per anar al Parlament i que seria aleshores quan el detindrien, se li ha perdut la pista i a les 10 del matí, amb l'expresident fora del radar dels Mossos, ha començat el ple d'investidura de Salvador Illa.
Un Parlament que ara mateix està en un recés. Quina és la situació ara mateix al Parlament de Catalunya, Marta Corbalán?
Bon dia. Com deies, ara mateix hi ha una pausa en aquest ple d'investidura perquè els diputats puguin dinar. El ple es reprendrà un quart de quatre amb la intervenció de la resta de grups que queden i la votació que investirà Salvador Illa com a president de la Generalitat si finalment tot transcorre amb normalitat. Els passadissos, especulacions de tot tipus. Alguns diputats de Junts ens diuen que el dia serà llarg i que Puigdemont ens té acostumats als cops d'efecte.
I ho seguirem tot en directe a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació amb l'especial informatiu que continuarem aquesta tarda, igual que hem fet aquest matí amb Ricard Ostrell i Francesc Garriga, seguint-ho tot plegat amb els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Hem viscut en directe, per exemple, quan aquest matí Carles Puigdemont feia un discurs de poc més de 5 minuts dalt de l'escenari que li havien muntat a l'Arc de Triomf de Barcelona. Allà ha explicat que ha tornat a Catalunya per recordar que no es pot renunciar al dret de l'autodeterminació. Barcelona, Núria Oriol.
Doncs, efectivament, ha estat el primer missatge que llançava després de reaparèixer a Catalunya del no-res, a pocs minuts abans de les 9, caminant i flanquejar per la cúpula i els diputats i alcaldes de Junts pel carrer Trafalgar i pujant l'escenari fent una intervenció llampec enmig d'una manifestació multitudinària amb olor d'1 d'octubre impulsada per les entitats independentistes. Enmig de crits d'independència del nostre president, ha deixat clar que el procés no ha acabat i ha avisat que si el detenen es posarà en qüestió la democràcia i un cop ha baixat, s'ha fet fonedís, ha desaparegut entre la multitud.
Avui he vingut aquí per recordar-los que encara som aquí! Encara som aquí! I pensaran que l'escarni ens i us dissuadirà. Però s'equivoquen. Ni és, ni era, ni serà mai un delicte fer un referèndum, ni és, ni serà mai un delicte obeir el mandat del Parlament de Catalunya.
I com deia la Núria, després d'aquest discurs s'ha fet fonedís, se li ha perdut la pista i això ha provocat que d'una bona part del matí s'hagin fet controls dels Mossos d'Esquadra a totes les sortides de Barcelona i a tots els punts fronterers del país. Passem primer per la Jonquera. Laia Claret, quina és la fotografia que teniu ara mateix aquí?
Aquí, el pont que passa per sobre l'AP7 al cementiri de la Jonquera. Fa un quart d'hora que els dos vehicles dels Mossos han marxat. Des de les 10 del matí eren aquí. Han revisat i aturat alguns vehicles, però ara a l'AP7, aquí a la Jonquera, hi circulen vehicles per tots els carrils. Això sí, encara hi ha cua cap al nord.
Això pel que fa a la Jonquera. I a Barcelona, a la Ronda de Dalt, quina situació hi ha ara mateix, Jordi Canal?
Doncs ara torna la normalitat des que s'ha aixecat el control a quarts de dues en aquest punt, a Pedralbes, en sentit Llobregat. Això després de més de 2 hores de cues llargues, els vehicles només hi podien circular per un carril a baixa velocitat sota la mirada dels agents dels Mossos i s'ha provocat el col·lapse.
El que se sap ara mateix d'aquest operatiu especial dels Mossos és que han detingut un agent, tot i que podria haver-hi més detencions aquesta tarda.
El mosso detingut podria tenir relació amb el cotxe blanc en què hauria marxat Carles Puigdemont de la zona de Lluís Companys a Barcelona, mentre tothom estava pendent que anés al Parlament pel parc de la Ciutadella. Els sindicats de la policia catalana ja han començat a demanar explicacions als responsables del cos per com està anant aquest operatiu, almenys durant el matí.
I a Madrid, mentrestant, el Tribunal Suprem, que manté l'ordre de detenció sobre Carles Puigdemont per un delicte de malversació, malgrat l'amnistia en vigor, pressiona els Mossos perquè detinguin Puigdemont. Madrid, Paula Brujats.
Sí, la realitat ha desmuntat els plans del Suprem del jutge Pablo Llarena, que confiava en tenir detingut Puigdemont des de primera hora del matí. Ara fons de l'entorn de Llarena adverteixen els Mossos que l'han de localitzar immediatament i que l'han de detenir. Avisen que tenen l'obligació de fer-ho perquè hi ha vigent l'ordre de detenció per jutjar-lo per la malversació del procés. El Suprem, a aquesta hora, estan en guàrdia a l'espera que es consumi aquesta detenció, diuen, i mentrestant la dreta espanyola està indignada. El PP i Vox parlen parlen de circ d'humiliació i en culpen Pedro Sánchez per haver donat ales, diuen amb l'amnistia, el retorn de Puigdemont.
Però en paral·lel a tot plegat, recordem que s'està fent un debat d'investidura al Parlament de Catalunya. Allà, Salvador Illa, el candidat que vol ser investit avui mateix, ha fet el seu discurs de candidat a la investidura i s'ha compromès a integrar totes les propostes que ha pactat amb Esquerra i amb els comuns al seu programa de govern. Parlament, Sílvia Solanes.
Sí, així és, ha dit que seguirà fil per randa el pacte i que és molt conscient que és un acord d'investidura, no de govern.
Faig meus amb dos acords que passen a formar part íntegrament de principi a final del meu programa de govern.
Per cert, Albert Batet, a la seva intervenció, ha dit que espera que avui Puigdemont pugui assistir al ple i exercir els seus drets de diputat.
De moment, al matí ja hem sentit a Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i el Partit Popular de Catalunya. A la tarda, la resta de grups podran fer les seves rèpliques al candidat Salvador Illa. Ho seguirem, com dèiem, en directe a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació en aquesta programació especial que estem fent des de les 7 del matí, des del mateix Parlament de Catalunya, també des de l'Arc de Triomf amb el Ricard Ostrell i amb el Francesc Garriga. I en aquest Catalunya migdia us explicarem tot el que ha passat durant el matí i el que està passant ara mateix al país pendent d'aquesta recerca policial de Carles Puigdemont. També tindrem una estona per parlar dels esports. Marta García, bon dia.
Bon dia.
Una jornada olímpica marcada pel piragüisme i el lleidatà Saúl Cravioto.
Que acaba de guanyar la seva 6ª medalla olímpica en el seu historial particular en 5 participacions. Cravioto ha guanyat el bronze en una final que s'ha disputat fa molt pocs minuts en el K4-500. On fa 3 anys en Tòquio va guanyar la plata. Doncs bé, aquesta 6ª medalla, com dèiem, des que va debutar en Pequín 2008, s'ha convertit en l'esportista català i espanyol més condecorat de la història olímpica.
Us estem explicant que hi ha hagut controls policials dels Mossos fins fa uns minuts a bona part del país. Per tant, això segur que té incidència a l'hora de saber com s'està circulant a les carreteres catalanes. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, perquè encara hi ha congestió en algunes vies, com l'AP7 i la Nacional 2 entre Campmany i la Jonquera en direcció França, també a l'altura del Pertús. L'AP7 entre el Vendrell i Roda de Barà en direcció Castelló. Nacional 340 de Torredembarra a Roda de Barà, també en sentit sud. L'AP7 entre l'Ampolla i Camarles en direcció Castelló. A Barcelona també que encara cues a la Ronda de Dalt, sobretot des de Sant Gervasi i fins a Trinitat, en aquesta direcció, tot i que ja és més fragmentada, en sentit contrari, en direcció Llobregat, també encara en lentitud i aturades des de Diagonal i fins a Cornellà per sortir de Barcelona. La Ronda Litoral ja força més bé, només queda cua des de la zona Fòrum i fins al Bon Pastor en direcció al Nus de la Trinitat. I d'altra banda, per un accident hi ha retencions llargues a l'AP7 entre el Papiol i Castellví de Rosanes en sentit sud.
Doncs segur que el temps és més tranquil que no pas aquesta mobilitat.
A la tienda bitxi.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bitxi Català us ofereix el temps.
Ho és més tranquil, no, Francesc Mauri? Bon dia.
Bon dia, sí, sí, evidentment. De fet, avui dijous, demà divendres, dissabte i diumenge, 4 dies de sol, de calor, algunes nuvolades de tarda al Pirineu, potser, si és que cau algun ruixat aïllat en aquesta serralada, i sobretot calor, que avui es manté, demà augmenta un palet i augmenta una mica més entre dissabte i diumenge, tocant sostre aquest dia. Diumenge es poden fregar els propers dies els 40 graus en alguns punts de l'interior. Per tant, doncs, ingredients estiuencs, però malauradament les tempestes de tarda encara no.
Gràcies, Francesc, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2 i gairebé 9 minuts. El debat d'investidura de Salvador Illa al Parlament de Catalunya està fent un recés ara mateix. De moment s'està fent en plena normalitat. Ha estat, això sí, un matí frenètic que heu pogut seguir a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, tant dins com fora de la cambra catalana. Tothom estava pendent des de primera hora del retorn de Carles Puigdemont. L'expresident ha aparegut pocs minuts abans de les 9 a tocar de l'Arc de Triomf, ha fet un breu discurs a l'acte de benvinguda que li havien organitzat i després ha desaparegut. Tothom donava per fet que seria detingut, i no ha estat així. En el camí des de l'Arc de Triomf al parc de la Ciutadella se li ha perdut la pista. Això ha provocat una reacció immediata dels Mossos per intentar localitzar-lo. S'ha activat l'anomenada Operació Gàbia, amb controls policials a les sortides de Barcelona i també en altres carreteres catalanes, però sense èxit a aquesta hora. Amb aquesta situació ha començat, com dèiem, el ple d'investidura de Salvador Illa. Anem al Parlament. Marta Corbalán, bon dia. Aquest ple que està ara mateix en recés.
Hola, bon dia. Així és. Hi ha una pausa en aquest ple d'investidura perquè tots els diputats puguin dinar. El ple es reprendrà a 3:15 amb la intervenció de la resta de grups que queden i la votació que investirà Salvador Illa, president de la Generalitat. Si no hi ha cap sorpresa i tot transcorre amb normalitat, quedaria investit president aquest vespre. La sensació és molt estranya perquè el focus mediàtic hauria d'estar posat dins l'hemicicle perquè s'està investint un president de la Generalitat, però durant tot el matí les mirades han estat fora. A partir del moment que Carles Puigdemont s'ha esfumat, hi ha hagut anades i vingudes de diputats de Junts cap al despatx del president del Parlament, Josep Rull, i la incertesa des de llavors és màxima. S'ha generat una munió d'especulacions. Els diputats de Junts diuen que serà un dia llarg, que els cops d'efecte són habituals amb Carles Puigdemont. De fet, el mateix cap de files de Junts al Parlament, Albert Batet, ha dit dins de l'hemicicle que encara confia que Puigdemont pugui assistir al ple abans que acabi i que pugui exercir els seus drets com a diputat i pugui votar. Un detall que no és menor és que Puigdemont no ha demanat delegar el vot en cap altre diputat i un dels moments clau abans d'arrencar el ple ha estat quan hem pogut presenciar en directe i pràcticament sols com estava a punt el dispositiu per detenir Puigdemont davant de la cascada del Parc de la Ciutadella. Al capdavant d'aquesta operació hi eren en persona el comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent, i la comissària en cap de Barcelona i cap de l'operatiu, Montse Estruc. Hi havia també 3 cotxes dels Mossos sense logotipa i un helicòpter que sobrevolava el Parc de la Ciutadella. La sorpresa per als Mossos és que per allà ha entrat la comitiva amb tots els diputats de Junts, amb el president del Parlament, Josep Rull, al capdavant, però Puigdemont no hi era, s'havia esfumat i a partir d'aquell moment ràpidament s'ha activat l'anomenada Operació Gàbia i en paral·lel ha arrencat amb total normalitat dins l'hemicicle el ple que ha d'investir Salvador Illa, president de la Generalitat.
I ara mateix estem en aquest recés que a partir d'un 3:15 reprendrà aquest debat i podrem tornar-lo a seguir a través del programa especial que farem a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació amb el Francesc Garriga i amb el Ricard Ostrell. Que és també la parella que han fet el programa especial des de primera hora del matí. El moment culminant començava, faltaven uns minuts per les 9 quan passava això. Són els crits que han rebut Carles Puigdemont a l'escenari que han preparat a l'Arc de Triomf a tocar del Parlament per donar-li la benvinguda. Faltava, com dèiem, pocs minuts per les 9 del matí quan l'expresident de la Generalitat ha aparegut acompanyat dels màxims dirigents de Junts per Catalunya i dels diputats de la formació a la Cambra Catalana. En un discurs d'uns 5 minuts, Puigdemont ha assegurat que l'independentisme segueix ben viu i que la seva possible detenció en cap cas es pot interpretar des de Madrid com un èxit. Continuem al Parlament. Núria Oriol, bon dia. Què ha explicat Puigdemont en aquest acte?
Doncs enmig d'una gran expectació mediàtica d'una mobilització independentista d'unes 10.500 persones impulsada per Junts i les entitats independentistes que omplia tot el passeig Lluís Companys, Carles Puigdemont ha complert la promesa i ha retornat a Catalunya després de gairebé 7 anys a l'exili. Ha aparegut del no-res, caminant pel carrer Trafalgar a pocs metres d'Arc de Triomf, on pujava ràpidament cap a l'escenari muntat per fer-li rebuda en un to institucional com a president de la Generalitat. Enmig de crits d'independència i Puigdemont, el nostre president, les primeres paraules han estat per llançar aquest missatge.
Avui he vingut aquí per recordar-los que encara som aquí! Encara som aquí! I encara som aquí perquè no tenim dret a renunciar. Sabeu per què no tenim dret a renunciar? Perquè el dret a l'autodeterminació pertany als pobles, pertany a la gent que hi viu i, per tant, ningú des de la política no té dret a renunciar a un dret que és col·lectiu.
Un país on les lleis d'amnistia no amnistia no ens interessa ha continuat per obrir ja pràcticament després l'escenari d'incertesa que s'obria trepitjant Catalunya, que se'l pot detenir. Convocar un referèndum no és un delicte, ha refermat tenint clar que tots els ulls policials avui estan sobre ell.
Pensen festejar que jo sigui detingut. I pensaran que l'escarni ens i us dissuadirà. Que per escarmentar val la pena incomplir fins i tot una llei aprovada pel seu Parlament. Però s'equivoquen. I en el seu error arrossegaran una vegada més la credibilitat de la democràcia espanyola, encara que sabem que això els importa ben poc.
5 minuts d'intervenció que ha acabat amb l'incertesa que encara plana ara mateix on és Carles Puigdemont.
No sé quan ens tornarem a veure, amics i amigues, però passi el que passi, passi el que passi, que quan ens tornem a veure puguem tornar a cridar junts, ben forts, el crit amb què ara jo acabaré el meu discurs. Visca Catalunya lliure!
I ha baixat a l'escenari, malgrat tothom l'intentava localitzar enmig de la comitiva política encapçalada pel president del Parlament i reforçada per tota la cúpula i diputats de Junts que, s'encaminava fins a les portes del Parlament, Carles Puigdemont ha desaparegut per art de màgia. S'ha fet fonadís entre la multitud.
Efectivament, perquè tothom el buscava en aquesta comitiva, quan en realitat Puigdemont hauria sortit en direcció contrària, cap a un vehicle blanc situat al costat de l'Arc de Triomf. Un cop en aquest cotxe, hauria marxat en direcció cap a plaça Tetuán, com ha explicat a Catalunya Ràdio el fotoperiodista Emilio Morenati.
No salía y entonces me acerqué un poco y a los marchando de espalda. No sé si llevaba una gorra, bueno, no lo sé, porque fue muy rápido. Lo que sí vi que había un coche blanco que desaparecía en ese momento, ¿no?
I a partir d'aquí, els Mossos d'Esquadra, quan li han perdut la pista, han muntat controls de vehicles als accessos de Barcelona.
Des d'un punt de vista del crim, per dir-ho així, del delicte, més ben dit, del delicte pel que es busca el president Puigdemont, no està justificat. Aquí hi ha una qüestió, crec jo, de rerefons polític, de dir, no pot ser que se'ns hagi escapat.
Aquesta és la lectura que ha fet també en aquest programa especial de Catalunya Ràdio l'expert en seguretat Jofre Montoto. Diu que és un operatiu desproporcionat que s'aplica en situacions excepcionals com ara una alerta terrorista i creu que hi hauria aquesta intencionalitat política de blindar el cos davant la polèmica. En un primer moment, els Mossos només havien tancat la capital catalana, però a mesura que avançaven els minuts i no localitzaven Puigdemont, l'operatiu s'ha anat ampliant a la regió metropolitana sud, a la zona des d'on se sospitava que podria sortir el vehicle del diputat de Junts per Catalunya. I finalment, els controls s'han estès a tot Catalunya. I podem fer un repàs de quina és la situació ara en aquests controls. Per copsar l'última hora, des de Catalunya Ràdio tenim companys desplegats al territori. Un d'ells és el Jordi Canal, que es troba a la Ronda de Dalt. Amb quina situació, Jordi?
Doncs des de quarts de dues que s'ha aixecat el control s'ha anat recuperant la normalitat en aquesta Ronda de Dalt. Era Pedralbes en direcció Llobregat. Abans hi ha hagut més de dues hores de col·lapse gairebé total. Hi havia dos cotxes dels Mossos d'Esquadra que tallaven els tres carrils de la via i els cotxes dels conductors havien de passar pel carril d'acceleració de l'entrada que hi ha en aquest punt. Els agents no paraven els vehicles, només els feien una ullada, però els feien passar a baixa velocitat i això ha provocat una retenció llarguíssima.
Un altre punt de connexió, el nus de la Trinitat, Marc Güell.
Sí, aquí hi ha normalitat ja a aquesta hora. Els vehicles tornen a circular amb normalitat en aquest punt de la Ronda de Dalt, a la zona del nus de la Trinitat. Els tres vehicles dels Mossos que impedien la circulació en aquest punt i que han aturat sobretot furgonetes i camions han marxat ara fa menys d'una hora, a dos quarts de dues en punt. Abans s'han viscut mig matí de cues i retencions llarguíssimes en aquesta zona. Això ha indignat a bona part dels conductors. Alguns, però, fins i tot s'ho prenien amb certa broma i deien que amagaven els seus vehicles a Carles Puigdemont.
És una de les sortides nord de la ciutat de Barcelona. Anem a una de les sortides sud, a la Gran Via, a Mar Riera.
Bon dia, normalitzat ja el trànsit aquí a la plaça Cerdà després d'un matí també de retencions a la ronda de mig en direcció a l'Hospitalet i la ronda litoral per sortir de Barcelona per un control policial durant més de 3 hores. Ha estat instal·lat tallant el trànsit, passant de trànsit de 3 a 1 carril i de cop i amb presses s'ha acabat desmuntant davant la sorpresa de molts conductors i les queixes.
Més controls, per exemple, a la Meridiana de Barcelona. Continua l'afectació en aquesta via, Albert Prat?
Circulació fluida en aquesta artèria per sortir de la ciutat que fins fa una estona, com a la resta de la ciutat, ha provocat un autèntic col·lapse de trànsit. Dels quatre carrils, els Mossos aquí han restringit la Meridiana a un sol carril per revisar amb comptagotes cotxe per cotxe i obrint fins i tot alguns maleters. Conductors resignats, d'altres indignats i fins i tot alguns abaixaven la finestra per retreure els agents dels Mossos d'Esquadra està pagant les conseqüències del seu error policial.
Més punts on s'han habilitat controls de trànsit. El trobem, per exemple, als túnels de Vallvidrera, Mireia Sala.
Normalitat ara també, però durant tot el matí els Mossos han controlat els vehicles que anaven cap als túnels, tot i que durant el parell d'hores que hi hem estat només hem vist escorcollar un vehicle, un Audi negre. Alguns conductors feien sonar el clàxon quan passaven pel control, hem vist un motorista que els cantava la cançó Són les paperetes i alguns vianants curiosos que s'ho miraven des de la vorera deien que tot plegat era absurd.
Tots aquests són els punts de connexió a l'àrea metropolitana de Barcelona, podríem dir que de sortida de la ciutat. Però a mesura que avançava el matí, dèiem que els Mossos d'Esquadra també han establert controls en les sortides de la frontera entre Catalunya i l'estat francès. Uns controls que també estan al perímetre de Catalunya, per exemple, a la Jonquera. Anem cap allà, a Laia Claret.
Del pont que passa per sobre l'autopista. Ho sentiu, ara mateix un camió ens toca la botzina aquí a la P7. Els vehicles circulen amb normalitat. Aquest matí hi ha hagut un control des de les 10 aproximadament. Els Mossos revisaven vehicles. Alguns els aturaven i fins i tot han entrat a caravanes o dins d'algun camió. Cap a 2:15, els dos cotxes policials han tret els cons i han marxat. Ara aquí a la P7 hi ha els dos carrils oberts en tots dos sentits. Això sí, cap al nord encara hi ha cua i circulen amb lentitud. I és que aquest matí les aturades han sigut quilòmetres.
També s'han establert controls durant tot el matí a la frontera entre Catalunya i Andorra, a la Farga de Moles. Eloi Barrera.
Bon dia. Aquí a la frontera amb Andorra, la vigilància la dirigeixen la policia espanyola i la Guàrdia Civil, que avui han augmentat el nombre d'efectius i estan fent una vigilància més intensiva, tant el que és pròpiament al pas fronterer com a l'oficina de duanes, on la Guàrdia Civil ha sortit de les oficines i aturen totes les furgonetes, de moment, que volen entrar a Andorra. Però és que al llarg del matí, venint cap aquí, cap a la frontera amb Andorra, a diverses carreteres del Pirineu, hem trobat controls dels tres cossos policials a les principals vies que pugen cap a la frontera, ja sigui amb l'estat francès o amb Andorra, tant a la C-14 com a la C-16 i a la Nacional 145.
Els Mossos també s'han plantejat que Carles Puigdemont pogués intentar sortir a través de l'Aragó. Per això hi ha hagut controls també a l'A2, al Segrià, que també han provocat retencions, Noelia Caselles.
Bon dia. Sí, aquí al Segrià s'havien muntat controls tant a l'autovia A2 com a l'autopista AP2. Ha estat als termes de Soses i Torres de Segre i, com dius, sempre en sentit Aragó. De fet, ens trobem a una desena de quilòmetres de l'Aragó. Hi ha hagut retencions, sobretot de camions, que són molt nombrosos en aquestes vies, ja que és el camí habitual cap al centre i nord de la península. Ara, però, controls desmuntats, via oberta i cap problema de trànsit.
I encara tenim un punt de comunicació més. Controls a la Vall d'Aran, a Bossòst, allà hi tenim la Sofia Cabanes.
Efectivament, nosaltres ens trobem a la rotonda d'entrada a Bossòst. Aquí és on conflueixen dues vies que donen entrada directa a França, l'ENA 141 i l'ENA 230. En aquests moments podem dir que els únics que mantenen el control són dos agents de la Guàrdia Civil. Durant tot el matí aquest control s'ha efectuat conjuntament entre Mossos i Guàrdia Civil, però la policia catalana també s'ha retirat d'aquí poc abans de 2:15. Control l'accés ara mateix per part de la Guàrdia Civil i trànsit fluid.
Com dèiem, aquesta és la situació que hi ha hagut durant tot el matí en aquesta activació de l'anomenada Operació Gàbia, que ha estat desactivada uns minuts abans de les dues, però que ens diuen, des dels Mossos d'Esquadra, que no descarten haver-la de tornar a activar aquesta tarda si ho creuen necessari. Ara, però, no està activada i per això tots els companys ens han explicat com els controls s'estan relaxant o fins i tot aixecant. I durant tot el matí a la Ciutat de la Justícia que hi ha hagut més presència dels Mossos del que és habitual. Anem a veure si aquest reforç policial encara es manté a aquesta hora o no. Ciutat de la Justícia, Maria Núria Revella.
Hola, bon dia. Doncs no, aquí ho han desmuntat tot. A correcuita, també, com explicava la mare, entre totes les tanques. Estava reforçada la guàrdia, les entrades pels dos costats de la Ciutat de la Justícia i aquest reforç dels Mossos d'Esquadra, doncs ja no hi és ara mateix. Dir-vos també que s'ha detingut un Mosso d'Esquadra que era el que conduïa el cotxe blanc amb el qual ha fugit Carles Puigdemont, segons han confirmat aquesta emissora, fonts pròximes als Mossos d'Esquadra. Aquestes mateixes fonts indiquen que Puigdemont podria estar amagat a la capital catalana. Dir també que al llarg del matí hi ha hagut una càrrega policial quan hi havia els manifestants que intentaven accedir pel carrer Pujades amb gas pebre que ha provocat moltes crítiques per part de les persones que eren allà.
Estaven apallissant sense cap sentit quan ells estaven darrere la reixa. El guàrdia o el policia més bèstia ha sigut el D de Dinamarca, 0... Eda Eco 264. Aquest tio és un monument i aquest tio està boig. I un d'ells ha procedit a gasejar almenys 25 metres.
Doncs aquest ha sigut el testimoni d'aquesta persona que estava justament allà, que amb tot detall ha agafat el dispositiu d'aquest mosso. Aquí, doncs, per tant, com és un dia d'agost normal i corrent.
Doncs com us podeu imaginar, la no detenció de Carles Puigdemont ha aixecat rebombori també a Madrid. El Tribunal Suprem pressiona els Mossos d'Esquadra i els recorda que tenen l'obligació de trobar Carles Puigdemont i detenir-lo, mentre que el Partit Popular i Vox responsabilitzen directament Pedro Sánchez i la Moncloa Moncloa d'aquest operatiu fallit fins ara. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Com ha reaccionat el jutge Pablo Llarena, que és qui reclama Puigdemont a tot el que ha passat aquest matí a Barcelona?
Sí, feia 6 anys que Llarena esperava aquest moment, que Puigdemont tornés a Catalunya per detenir-lo i jutjar-lo, i de moment veu ara mateix com han anat per terra tots els seus plans. El Suprem, això sí, continuen en guàrdia i adverteixen els Mossos que tenen l'obligació de detenir Puigdemont i entregar-lo a la justícia. Insisteixen que hi ha vigent un ordre de detenció per la malversació del procés. Llarena li nega l'amnistia i el vol jutjar per aquest delicte que li pot comportar fins a 12 anys de presó. Si Puigdemont ha tornat a marxar del país, seria un cop duríssim per Llarena, a qui Puigdemont ha desafiat avui mateix en el seu discurs, però de moment el Suprem no es vol avançar cap escenari. Tot passa, diuen, perquè avui mateix acabi detingut.
I en paral·lel, Paula, el Partit Popular i Vox, indignats, parlen d'humiliació i culpen directament el govern espanyol.
Sí, un govern espanyol que, per cert, està en silenci absolut. Ni a la Moncloa ni al PSOE volen valorar per ara el que està passant, tot i que el Ministeri de l'Interior sí que admet que està en contacte amb els Mossos per seguir tot el dispositiu, però en desvinculen de tot plegat a la Guàrdia Civil i a la Policia Espanyola, que també podien detenir Puigdemont i no ho han fet, ho han deixat tot en mans dels Mossos d'Esquadra. Tot plegat ha indignat a la dreta espanyola, com deies, que treuen fum. El PP i Vox en culpen Pedro Sánchez, diuen que és el responsable de l'esperpent, la humiliació i el circ que s'ha vist avui i que és responsable per haver aprovat l'amnistia i per haver donat ales a Puigdemont. Sentim Cuca Gamarra, número 2 del PP.
Se fugó porque en España, como Estado de Derecho, se cumplía la ley. Y vuelve porque ahora, en España, Sánchez se ha autoproclamado Estado y ley.
I també l'entitat d'ultradreta CEUIR ja ha anunciat que denunciarà el major dels Mossos d'Esquadra. També el president en funcions, Pere Aragonès, i el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, els acusen d'inacció policial i els volen exigir responsabilitats penals.
Doncs tot això que us hem explicat és el que ha passat fora del Parlament de Catalunya. Però recordeu que dins del Parlament de Catalunya s'està fent un debat d'investidura. Que ha començat, com és preceptiu, amb el discurs del candidat a la investidura, Salvador Illa. En el seu discurs, el candidat socialista ha destacat la necessitat de desplegar la llei d'amnistia per poder fer efectiva la unitat i tirar endavant.
Des del respecte a la divisió de poders i el poder judicial, reclamo respecte a l'esfera de decisió del poder legislatiu. I demano la publicació àgil, ràpida i sense subterfugis de les disposicions d'aquesta llei. Catalunya ha de mirar endavant.
Aquesta és la menció que Salvador Illa ha fet en el seu discurs a la situació de Carles Puigdemont, però també ha defensat l'acord d'investidura amb Esquerra Republicana i amb els Comuns. Parlament, Sílvia Solanes.
Sí, ha estat un discurs breu d'uns 40 minuts, un dels més curts, si no el més curt, d'un debat d'investidura, on Illa ha admès que l'acord que té li serveix per arribar a la presidència de la Generalitat, però no per governar els pròxims 4 anys, i que per això li caldrà pactar.
Senyores i senyors diputats, em presento avui, aquí, davant de vostès, amb 2 acords treballats, molt treballats, amb Esquerra Republicana de Catalunya i amb els Comuns. Són 2 acords, tot i el seu detall i extensió, 25 pàgines el d'Esquerra Republicana, 13 pàgines el dels Comuns, d'investidura, no de legislatura. Soc conscient que caldrà seguir treballant i buscant els suports parlamentaris.
De l'entesa amb Esquerra n'ha destacat l'acord de finançament i amb els Comuns el d'habitatge, i ha afegit que dialogarà amb tothom, menys amb Vox i Aliança Catalana.
Dialogaré amb tothom que vulgui, esclar. Amb Junts per Catalunya, amb el Partit Popular i amb la CUP. Malgrat les diferències importants, molt importants, si vostès volen, crec que en algunes coses ens podem entendre. I crec que fora bo pel país. Els estenc la mà. Dialogaré amb tothom, excepte amb els que professen discursos d'odi, Vox i Aliança per Catalunya.
Orilla, que ha seguit fil per randa, el que ja va explicar durant tota la campanya electoral, ara ja transformat en programa de govern, diu que vol engegar una tercera gran transformació que passa per un gir a les polítiques energètiques, per aprofundir en la cohesió a través d'una llei de barris, transformar els serveis públics o fer de l'educació la seva prioritat. I ha parlat de les formes. Diu que serà radical, però respectuós i educat amb els interessos de Catalunya.
El debat d'investidura, doncs, que ha arrencat amb aquest discurs del candidat a la presidència, Salvador Illa, i abans del recés, en el qual està ara mateix, recordeu, a 3:15, reprendrà, Hem sentit ja alguns dels grups que li han donat la rèplica. Per part de Junts per Catalunya, qui ha intervingut ha estat el president del grup parlamentari, Albert Batet, que ha afegit més incògnites amb aquesta frase sobre la possible reaparició de Carles Puigdemont avui al ple.
S'hauria de facilitar que els diputats poguessin accedir per representar els drets de la ciutadania. Això és el que s'hauria de fer. Això és el que hauria de fer el govern de Catalunya. Esperem que abans que acabi el ple, el president Puigdemont pugui exercir els seus drets com a electe i com a diputat d'aquest Parlament.
En el seu discurs, Albert Batet, de Junts per Catalunya, ha estat crític amb el PSC i encara més dur amb Esquerra, uns republicans que han justificat el seu sí durant bona part del seu discurs, Sílvia.
Sí, Batet ha carregat contra Illa per ser la imatge del 155, diu, però Illa li ha replicat que no pujarà el to i que seguirà els compromisos.
Amb la investidura del senyor Illa, Catalunya s'autoimposa un 155. La paradoxa del cas és que ho faci amb el suport d'un dels partits organitzadors del 1 d'octubre.
M'he compromès a fer-ho, a títol personal i en nom del meu grup polític, per a normalització política, social i institucional de Catalunya. He dit amb tota claredat que treballaré per la restitució de tots els drets polítics de tots els ciutadans de Catalunya. Hi ha una llei d'amnistia. He demanat que s'apliqui sense subterfugis.
I també retrets Esquerra.
L'endemà de les eleccions del 12 de maig, vostè, president Aragonès, va assegurar que Esquerra Republicana de Catalunya en cap cas facilitaria la investidura del senyor Illa. I aquí estem ara, observant com vostès despleguen la catifa roja.
Esquerra i el PSC han mostrat més sintonia, però els republicans han admès que el seu paper d'avui no és gens fàcil, però que l'aritmètica és la que és. El president del grup, Josep Maria Jové, ha insistit que el seu sí no és una carta blanca.
Però que quedi clar, senyor candidat, aquest és un sí amb condicions. És un sí carregat de nos. És un sí a l'acord, només a l'acord. És un sí vigilant i exigent. És un sí en guàrdia. Els toca a vostès convèncer-nos.
M'agrada acabar el viatge amb qui ho començo. Jo m'esforçaré en posar arguments, en posar raons, en una obra de govern.
I l'últim grup a qui hem sentit, Sílvia, abans del recés, ha estat el Partit Popular de Catalunya, que ha acusat Salvador Illa d'haver revifat Puigdemont.
Sí, Alejandro Fernández ha estat l'últim d'intervenir al torn del matí. El president del PP català es dirigia així a Salvador Illa.
Fueron usted y el señor Sánchez los que decidieron resucitar políticamente a Carles Puigdemont ofreciéndole gratia et amore la llave de la política española. Así que con su pan se lo coman, pero que quede claro, son ustedes los únicos responsables del humillante esperpento que estamos viviendo estos días en Cataluña.
I ha acusat Illa de copiar el processisme i l'insta a impulsar una reforma constitucional si volen un estat confederal. El ple, com dèiem, es reprèn a un quart de quatre amb la resta de partits i la votació final.
I n'estarem pendents aquí a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. Reprendrem la programació especial per seguir aquesta sessió de tarda, podríem dir, d'aquest debat d'investidura i què és el que passa amb Carles Puigdemont, que ara mateix està desaparegut. Ningú no sap on és, els Mossos d'Esquadra el busquen i Junts per Catalunya que acarona la idea que pugui entrar per tal de fer el seu vot en aquest debat d'investidura. Veurem què és el que passa aquesta tarda. Estarem pendent de tot plegat. Abans de tancar tota la informació referida al que ha passat avui al Parlament de Catalunya i a les rodalies del Parlament, doncs en dies com avui, mirar la premsa internacional fa especialment interessant per prendre el pols del nostre país i de què és el que s'està dient a fora. Els més reactius són, com és habitual, els mitjans britànics, Eva Pineda.
És el cas de la BBC, que a les 9 del matí explicava així l'arribada de Puigdemont.
Let's bring you this developing story that's coming in from Barcelona in Spain, which is that the former Catalan leader, Carles Puigdemont, has arrived. We'll show you the right picture shortly. So he arrived and he appeared before a throng of his supporters.
Els fets són primera notícia al portal de la cadena pública britànica amb una imatge del president sota el titular. La policia persegueix l'exlíder separatista català després d'haver tornat de l'exili. El britànic The Guardian, des de primera hora, obre portada amb la notícia i en segueix l'evolució en un live minut a minut. Ara fa referència a l'operació Gàbia i titula Controls de carretera en la recerca policial del separatista Puigdemont després del seu retorn a Barcelona. El País Veí, France 24, ha punxat en directe l'arribada de Puigdemont.
Et en tout cas, il a pu prononcer son discours qui vient de s'achever à l'instant même. On l'a vu sur des images en direct en même temps que vous parliez, Carles Puigdemont qui a quitté la scène et qui, pour l'instant, n'a donc pas été arrêté. Merci beaucoup,
Victoria David. De moment, diu, no ha estat detingut. I a la francesa BFMTV titulen amb el final del discurs del president. Visca Catalunya lliure després de 7 anys d'exili, Puigdemont reapareix a Barcelona i desapareix un altre cop. Als Estats Units s'en fa ressò el Washington Post, el New York Times i la CNN, que obre la secció Món, tot destacant l'aparició i desaparició de Puigdemont malgrat el dispositiu policial.
Doncs així és com ho estan reflectint els mitjans internacionals tot el que ha passat aquest matí i que hem seguit en directe aquí a Catalunya Ràdio en aquesta programació especial des de les 7 del matí. Ho hem deixat a les 2, ara fem aquest parèntesi i a partir d'un quart de 4 ho reprendrem per tal de seguir la sessió de tarda del debat d'investidura i el que pugui passar amb Carles Puigdemont. Però han passat més coses que repassarem, a banda de tot el que ha passat al Parlament de Catalunya, després de la publicitat. Ara passen 5 minuts de 2 quarts.
Catalunya migdia.
Benvinguts. Aquí Francesc Garriga.
El matí de Catalunya Ràdio.
Aquí l'actualitat no s'atura i els protagonistes parlen. Aquí el món gira i el país batega. Aquí la música i el bon humor brillen.
De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Aquí també és estiu.
Els esports no descansen a l'estiu de Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres, a partir de les 7 de la tarda, tot costa amb tota la informació de la jornada.
Els dissabtes i els diumenges, a les 11 de la nit, el Club de la Mitjanit recull tota l'actualitat del cap de setmana.
Un estiu amb els Jocs Olímpics de París, les pretemporades dels equips catalans, l'inici de la Lliga i les principals competicions esportives.
Aquest estiu, el millor esport amb Catalunya Ràdio.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Creus que el nostre amor durarà per sempre?
No ho sé, però la subscripció al periòdico, segur.
Un preu únic per tota la vida. Entra a elperiódico.com i subscriu-t'hi per només 3 euros al mes. Forever. Només fins a finals de mes. El periòdico. Entendre-hi més.
Catalunya migdia.
2:30 de 3. Com dèiem, han passat més coses, a banda de tot el que ens té ocupats en aquest matí i durant la tarda també al Parlament de Catalunya. Per exemple, en la informació internacional, les tropes ucraïneses i russes s'enfronten al sud de Rússia, on Moscou intenta acabar amb el desafiament que suposa la incursió dels soldats de Kiev al seu territori. Segons Moscou, hi han entrat un miler de militants i desenes de tancs i blindats des d'Ucraïna i hi ha hagut almenys 5 civils morts, Sergi Roca.
Això ha obligat a evacuar milers d'habitants de la regió russa de Kursk, punt central d'aquesta incursió i on s'ha declarat l'estat d'emergència. Segons un mapa publicat per l'Institut d'Estudi de la Guerra, les tropes ucraïneses haurien avançat ben bé 10 quilòmetres dins de Rússia i han arribat a controlar una àrea de 350 quilòmetres quadrats. El govern ucraïnès no confirma aquesta operació oficialment, però sí que recorda que qualsevol acció que fan respon a l'agressió permanent de Rússia. Mikhailo Podolyak és assessor del president Zelensky.
Tenim el dret legal de destruir-ho tot independentment de la distància, siguin 10 quilòmetres, 100 o 1.000 quilòmetres dins del territori de la Federació Russa. És una acció legal del tot correcta.
Aquesta no és la primera incursió en territori rus des de l'inici de la guerra, però fins ara les havien reivindicat grups armats integrats per voluntaris russos lleials a Ucraïna.
I mentrestant, el govern de transició a Bangladesh començarà a caminar aquesta tarda. El Premi Nobel de la Pau, Muhammad Yunus, ha tornat avui al país asiàtic i encapçalarà un executiu que té l'objectiu de retornar la normalitat després del triomf de la revolta dels estudiants.
L'economista de 84 anys ha arribat procedent de París, on s'havia sotmès a una intervenció mèdica. Yunus diu que ara és el moment de protegir la llibertat a Bangladesh.
Avui és un dia gloriós per nosaltres. La revolució a Bangladesh ha creat un nou dia de la victòria. Ara hem de continuar ferms endavant per mantenir viva la revolució.
Un mes de protestes i 400 morts després, els joves de Bangladesh i l'exèrcit van acabar amb 15 anys de govern de la primera ministra Sheikh Hasina, que va dimitir i va fugir a l'Índia. Ara, però, encara volen anar més enllà. Dimarts va dimitir el cap de la policia, que va ordenar la repressió contra els estudiants. I ara volen que pleguin els jutges del Tribunal Suprem perquè temen que podrien declarar il·legal el nou govern. El canvi d'etapa a Bangladesh, un país de 170 milions d'habitants i un dels més pobres del món, ha posat en alerta la regió, sobretot la veïna Índia.
Continuen les notícies preocupants pel que fa al canvi climàtic. El mes de juliol passat ha estat el segon més calent a tot el món des que hi ha registres de temperatures, amb 1,48 graus per sobre de la temperatura mitjana del període preindustrial. És el que demostra l'últim informe del Servei del Canvi Climàtic de Copernicus, el sistema d'observació de la Terra del Programa Espacial Europeu Purificació Barcelona.
Sí, la temperatura mitjana de l'aire es va situar a prop dels 17 graus, a 16,91, només 4 centèsimes per sota que l'any passat. Tot i que aquesta petita disminució, l'informe recull que dos dies del mes de juliol, el 22 i el 23, són els més calorosos registrats mai, amb una temperatura mitjana diària de 17,16 i 17,15 graus, respectivament.
Un dels aspectes més preocupants que destaca aquest informe és la situació del mar i dels pols.
La temperatura de l'aigua marina el juliol ha registrat el valor més alt en un mes de juliol, amb 20,88 graus. I pel que fa al gel, a l'Àrtic va quedar un 7% per sota de la mitjana dels anys 22 i 23 i a l'Antàrtic en un 11% per sota d'aquesta mitjana.
Doncs ja ho dèiem, que són notícies preocupants les que ens arriben pel que fa a la situació del canvi climàtic. També és preocupant un potent terratrèmol de magnitud 7,1 que hi ha hagut al sud-oest del Japó.
Ha obligat a activar una alerta de tsunami, tot i que només ha provocat onades més altes a les costes del Pacífic al sud-oest del país. El sisme ha afectat a 8:45 del matí l'illa de Kyushu, al sud del Japó, sense que les autoritats japoneses hagin notificat danys importants ni afectació a la central nuclear més pròxima, la de Kagoshima, que continua funcionant amb normalitat.
D'aquí a 4 minuts seran 3:45 de la tarda. A 3:45, els companys d'esports ens explicaran les notícies més importants de l'actualitat esportiva. Tenim 4 minuts per repassar algunes notícies del món cultural. Tot i que la primera té a veure amb la cultura, però no només, perquè el principal sospitós de voler atemptat als concerts de Taylor Swift havia de fer a Viena, tenia planejat autoimmolar-se. Els organitzadors dels concerts van decidir ahir cancel·lar els 3 shows previstos, Montse Camps.
Sí, els serveis d'intel·ligència austríacs han informat que el jove de 19 anys estava preparant un atemptat suïcida per matar un gran nombre de persones a l'exterior de l'estadi on s'havien de fer els concerts. El jove ha fet una confessió completa i ha dit que volia fer avui o demà un atac amb explosius i armes blanques. Es tracta d'un ciutadà austríac que havia jurat lleialtat a Estat Islàmic. La policia ha detingut de moment 3 persones i investiguen el seu entorn. El govern austríac assegura que s'ha evitat una tragèdia després de frustrar l'atemptat. S'esperava que els 3 espectacles concentressin 195.000 persones. La cantant nord-americana encara no ha comentat res al seu compte oficial amb 283 milions de seguidors.
Va, anem amb notícies una mica més positives. Les plataformes venen carregades d'estrenes. Life is of little value in Rome. Comencem amb aquesta esperada sèrie de gladiadors, Those About to Die, que s'estrena demà a Amazon Prime Video.
És una superproducció en 10 capítols que reconstrueix els grans circs i estadis de l'antiga Roma, protagonitzada per noms com Anthony Hopkins, Tom Hughes o Sarah Martins.
Una altra estrena.
It's your first job. Don't wait for a career change, ain't it?
Aquesta, a més, arriba amb 2 estrelles, Matt Damon i Casey Affleck.
Sí, es diu Los Instigadores, una comèdia de robatoris que és la gran proposta d'Apple TV Plus per demà. A Netflix estrenen avui la segona temporada de la sèrie turca Shamaran, una proposta que barreja romanticisme i fantasia, i la quarta de la família de superherois d'Umbrella Academy. I a Disney Plus ja es pot veure Fuimos los Afortunados, una minissèrie dramàtica que narra la història real d'una família jueva separada durant la Segona Guerra Mundial que fa tot el possible per sobreviure. Viure i reunir-se.
I una cosa més abans dels esports. El Festival de Peralada estrena avui l'òpera Don Juan no existe, de la compositora usonenca Elena Cánovas, una obra que vol retornar la veu a una dramaturga silenciada de principis del segle XX, Valeria Obreda.
Es tracta de Carmen Díaz de Mendoza Aguado, coneguda com la comtessa de Sant Lluís, una autora i activista feminista que va escriure la seva versió de Don Giovanni des del punt de vista de les dones, una peça que va acabar desapareixent. Sentim Elena Cánovas.
Aquesta obra planteja conèixer aquesta comtessa
peça, conèixer els motius per què va escriure aquesta peça, però també obrir la pregunta de per què ha desaparegut aquest text i per què ningú s'ha preocupat de buscar-lo.
L'obra es va arribar a representar fa un segle i a partir de les crítiques als diaris, l'autora sap que qüestionava el poder de Don Joan en clau humorística.
Em motiva molt justament fer aquest tipus de peces que obren preguntes socials, que creen inquietuds, que a la vegada les creen des de l'humor i des de l'art, no des de la pedagogia.
Don Juan no existe és també un homenatge a totes les dones esborrades de la història pel fet de ser dones.
Doncs fins aquí el repàs de les principals notícies que hem tingut aquest matí, d'aquest dijous, dia 8 d'agost, que especialment hem estat pendents i seguirem estant pendents de tot el que ha passat al Parlament de Catalunya i a les seves rodalies. A partir de les 3 tornarem amb més actualitat. Abans que a 3:15 reprenem la programació especial amb la sessió de tarda del debat d'investidura i pendents de on és Carles Puigdemont. Els Mossos d'Esquadra el busquen, però després d'haver aparegut al Arc de Triomf de Barcelona, després s'ha fet fonadís, ha desaparegut i ara mateix ningú no sap on para l'expresident Carles Puigdemont. Tot plegat ho explicarem un altre cop a partir de les 3, però fins llavors, 15:15 per la informació esportiva.
Catalunya migdia.
Amb la Marta García, bona tarda.
Bona vesprada.
I un nom propi, perquè Saúl Cravioto acaba de guanyar una nova medalla olímpica, la 6ª del seu compte particular.
I fa història, perquè se situa com a esportista català i espanyol amb més medalles en els Jocs Olímpics, en té, com deies, 6 en 5 participacions olímpiques.
Els Jocs Olímpics de París, a Catalunya Ràdio.
13 dels Jocs Olímpics de París, el dia en què Saúl Cravioto s'ha convertit en el millor esportista català quant a palmarès olímpic. David Clopés.
Una medalla de bronze que en els instants inicials semblava que els sabia poc, ja que ells volien l'or o la plata, però després ja s'ha desmarmat l'eufòria, tenint en compte aquesta 6ª medalla a Saúl Cravioto. No han pogut superar els grans favorits, Alemanya, que s'han endut l'or, la plata està per Austràlia, malgrat el bot espanyol ha liderat aquesta regata als primers 250 metres. Finalment, bronze, una medalla històrica per l'esport català.
I hi ha més opcions de medalla catalanes. Avui la selecció espanyola masculina d'hoquei herba, amb majoria també de catalans, busca la medalla de bronze. Al davant, un equip amb tradició, l'Índia. El partit està en joc des de les 2, Sònia Gelmà.
El descans ara mateix d'aquest partit amb empat a 1. S'havia avançat la selecció espanyola a l'inici del segon quart gràcies a un gol del capità Marc Miralles amb un penal stroke, però ha empatat l'Índia just abans d'arribar aquest descans, gol de 5 a la sortida d'un penal córner. Espanya, que ha arribat a aquesta competició amb un equip molt jove i busca aquesta medalla de bronze després d'anys de sequera. De fet, no guanya en cap batall des del Pequín 2008, quan també l'equip masculí en aquest cas va fer plata. Al davant, aquesta Índia, que és una potència en hoquei herba, de moment el descans, com diem, empat a 1.
I qui busca també assegurar-se la medalla és la selecció femenina de waterpolo. Hi ha 11 catalanes en les seues files i ara mateix estan disputant les semifinals davant els Països Baixos. El partit, Ernest, fa pocs minuts que ha començat.
Acaba de començar el partit fa pocs minuts, efectivament, sortida contundent de l'equip espanyol en tromba. Ara mateix estan guanyant per 5 a 1 aquesta selecció, com deies, amb quasi totes les jugadores catalanes. Estan jugant molt bé i, evidentment, queda molt partit. Per tant, serem prudents, però 1-5 al marcador a un minut perquè acabi el primer quart ja és dir molt.
Doncs ja estem situats, entrem, per tant, en matèria i anem a escoltar els protagonistes.
Serà medalla segura, serà medalla segura. Or, plata, bronze, bronze! Bronze, bronze, bronze pel Saúl, bronze català, bronze lleidatà, una medalla més cap a casa, cap a Ponent i la terra ferma. Saúl Cravioto, que ja en té 6 al Serró, més que ningú. Una història que va començar a Pequín fa 16 anys, un or a Pequín, una plata a Londres, un or i un bronze a Rio, una plata a Tòquio i avui una medalla de bronze a París.
Quin palmarès més espectacular, el que ara recordava David Clopés. Amb esta emoció hem viscut com Saúl Cravioto guanyava una nova medalla olímpica i és el que dèiem, és la 6ª del palista lleidatà en 5 Jocs Olímpics. Va començar la seva carrera en Pequín 2008, una final que la de avui, en París 2024, que ha començat amb mal peu en general en la final i eixides nules de dos de les embarcacions participants i que, David, això, no sé si dir-te que encara ha donat encara més emoció a esta final.
Sí, tot i que hem de dir que, malgrat aquestes dues sortides nul·les, que no és habitual en el món del piragüisme sprint d'Alemanya i Hongria, el bot espanyol ha començat molt bé i els primers 250 metres, és a dir, a meitat de la regata, eren líders, tenien l'or pràcticament a la butxaca. Han defallit una mica a la segona part de la regata i ha estat aleshores quan els grans favorits a Alemanya, que ja els van superar a la final de Tòquio d'aquest K4-500, la prova reina del piragüisme, s'han col·locat al davant i a última hora també el bot australià els ha acabat superant. En el moment de creuar la línia d'arribada hem vist com els quatre integrants d'aquest bot espanyol tenien cares de certa decepció. Però us he de dir que en el moment que han trepitjat terra, que han pujat al podi, ja els han entregat la medalla de bronze, eren les cares ja d'eufòria, d'alegria i, sobretot, el que vull destacar, aquí en aquesta zona mixta, haurem d'esperar força per sentir Saúl Cravioto, és que molts piragüistes reconeixen el que ha fet Saúl Cravioto, aquestes 6 medalles olímpiques, és un dels grans de la història, molts l'han anat a poder felicitar i, per tant, Cravioto ara mateix és el centre d'atenció en aquest camp de regates de Ben Surmana.
És que, clar, des de Pequín 2008 i ja fins a París 2024 ha plogut molt, són molts anys, estan en l'elit del piragüisme i ho certifica amb esta medalla de bronze. Però, David, ha sigut un matí molt intens i ha estat també pendent de la vela de Jordi Xammar i Nora Brumman, que així les notícies no són tan bones perquè aspiraven també al podi, però al final en este 470 mixta de vela doncs s'han hagut de conformar amb la quarta posició.
Sí, quarts i sense medalla, ha estat un cop molt dur, s'han quedat a 2 punts de les medalles. El dia més important, la Medal Race, han fet la pitjor regata d'aquests jocs perquè han acabat 9ens de les 10 embarcacions que participaven a la Medal Race, és a dir, penúltims. Sortien segons en aquesta Medal Race, han equivocat segurament l'estratègia, l'or ha estat per als favorits, per qui arribaven líders, Àustria, plata per al Japó i bronze per a Suècia. Hem de recordar que Jordi Xammar i Nora Brugman, dos barcelonins que fa molt temps que preparen aquesta Medal Race, són els actuals campions del món, campions d'Europa, són els números uns del rànquing, eren els grans favorits i, per tant, ha estat un cop dur. Hem pogut sentir, hem pogut escoltar, hem pogut conversar amb en Jordi Xammar, que ara ho sentireu, estava molt tocat després d'aquesta quarta plaça i quedar-se a tocar de les medalles.
Bueno, dia difícil. La veritat és que havíem treballat molt per aquest dia, per avui, per... I bueno, al final no pot ser. Crec que És l'esport també, la cara dolenta de l'esport, i aquest cop per res ens ha tocat viure a nosaltres. I bueno, òbviament venen uns temps difícils, però bueno, hem sortit de pitjors també i d'aquesta també sortirem.
I és que això és l'altra cara de l'esport. L'alegria avui és Saúl Cravioto, la decepció Jordi Xammar i Nora Brugman, però per sort per a l'esport català, en les últimes hores hem tingut més medalles i més alegries. Per exemple, la de bronze de l'equip de natació artística, que amb 4 catalanes formant Nepar han pujat al podi després de 12 anys d'absència. A més, Ernest, és un podi amb clar toc català.
Doncs sí, perquè tant la Xina entrenada o amb el cos tècnic amb Anna Tarrés, exseleccionadora espanyola, com Estats Units amb Andrea Fuentes, que és la seva primera entrenadora, van fer or i plata, però com deies, l'equip espanyol des de Londres no pujava un podi. És evident que calia fer la transició des de l'època Mengual, Fuentes, Anna Tarrés, fins a l'actualitat, i clar, en el moment actual sense Rússia era un gran moment per fer-ho i fins i tot per pujar la plata, i la veritat és que l'equip espanyol ho va tenir. Però dels 3 dies, el segon, el de la rutina lliure, és doncs on van punxar. Van punxar, van ser quartes. Tampoc és que fos una dolentíssima actuació, però per les aspiracions, evidentment, de fer plata, allà es va acabar tot. I el perill era que ahir, a la rutina acrobàtica, l'equip espanyol, doncs, evidentment, amb la pressió del dia anterior, doncs, pogués fer-ho malament. Però no, van saber aïllar-se, van fer una grandíssima actuació, van ser segones ahir, i el còmput total, la mitjana total, ens dona una merescudíssima medalla de bronze, que per algunes, doncs, com algunes de les Txell, per exemple, la Txell Ferrer, primer any, és fantàstic, la Txell Mas ja fa més temps, i evidentment tenim l'estrella també, la Iris Tió, doncs, que parlaven al final d'aquesta consecució del bronze amb nosaltres.
Amb aquest nou reglament no sabem fins l'últim minut què podia passar, i bueno, això, molt nervioses, però contentes ara.
Bueno, jo des d'avui que notava que anàvem a muerte i no tenia cap dubte, confiava al 200% amb el meu equip i sé que sortiria. I quan hem vist les japoneses jo tenia molt clar que nosaltres ho havíem fet millor i havíem fet el que havíem de fer.
I una altra de les imatges d'aquestes últimes hores és l'eliminació de França en la competició masculina d'handbol. Els francesos, que buscaven el segon or consecutiu abans del comiat de la gran estrella de Niko Karabatic, s'ha quedat sense opcions en un final de partit, Joan Fitó, més que estrany.
Sí, ho tenia a tocar a França, 10 segons i dos gols d'avantatge, però penal a favor d'Alemanya. Marca el conjunt alemany i el temps comença a córrer. En aquest punt, el seleccionador francès demana temps mort i dic a Mem que estava fent un partidàs, agafa la veu cantant d'aquest temps mort amb 4 segons per jugar-se, pilota a les mans de Dikamem i el Blaugrana inexplicablement perd la pilota, la regala, de fet, i Alemanya fa el 29-29. Així ho van viure a França.
I ha marqué, allez, on y est presque. Oh, oh, c'est perdu, c'est pas vrai, c'est pas mais possible. C'est pas possible de faire ça.
Dicament, però, 10 gols, partit tacat per aquest error final. Alemanya, per cert, que jugarà contra Espanya a les semifinals.
Més coses avui perquè se disputa la final i la lluita per l'or a partir de les 7 en hoquei herba, Alemanya, Països Baixos. Ja sabeu que la Sònia mos ha explicat que l'Espanya-Índia del bronze estaven ben empat a un. L'altre focus d'atenció era la piscina. Ernest, com tenim aquest partit de la selecció femenina?
Bé, ara mateix 6-2, aquesta selecció quasi catalana que està arrasant davant d'Holanda. Hi ha hagut un moment ara que hauríem pogut marxar 1-7, bona parada, de la bona aturada de la portera holandesa, i de l'1-7 al 2-6. A vegades aquesta concatenació de jugades canvia els partits, però d'entrada et diria que ara mateix estem més a prop de la tercera final en 4 Jocs Olímpics de l'equip femení, perquè el femení no té el pes del masculí, que des d'Atlanta 96 no fa podis. Elles sí, i per tant, doncs, ara mateix tot pinta a dies, a aquesta hora, a 5 minuts pel descans, tot pinta a final. 2-6, guanya l'equip espanyol.
Doncs ara veurem també com pinta l'hoquei herba, perquè ha començat ja el tercer quart, Sònia.
Sí, tot just acaba de començar. De moment es manté aquest empat a 0 entre la selecció espanyola i l'Índia. Ah, empat a 1, perdoneu, entre la selecció espanyola i l'Índia. Recordem que encara queden dos quarts per endavant i, per tant, han de passar moltes coses encara en aquest partit.
I l'actualitat d'avui també passa per l'estat de França, on s'ha disputat una nova jornada matinal, Fitó.
Sí, ho ha tingut a tocar ja el Sakura Bestué al 4%. El relleu espanyol s'ha quedat a només 4 dècimes de classificar-se per la final. Tot i això, millor marca de la temporada i bones sensacions per Bestué. També males notícies per Elvin Josué Canales, que ha quedat quart de la seva sèrie de la repesca dels 800 metres i, per tant, queda fora de les semifinals. Avui, per cert, torna a competir Noah Lights a la final dels 200.
Doncs precisament d'aquesta final dels 200 volem parlar ara. I per què volem parlar? Doncs perquè la gran estrella és Noah Lyles, ara ho deia el Fitó, és el gran favorit per endur-se l'or, però entre els finalistes, David, mos hem fixat en un d'ells, en Leslie Tebogo.
Sí, perquè és evident, el gran favorit és Lyles, és el campió del món, és la seva gran especialitat, a més, i per tant tothom dona per fet el seu or. Però compte, perquè tenim aquest corredor africà, Letsile Tebogo, atleta de Botswana, que va néixer a Kènia, però té el passaport de Botswana, és el velocista més ràpid del continent africà i que va enviar un missatge a Lyles a les semifinals d'aquests 200 metres. Van coincidir a la mateixa sèrie de semifinals i va guanyar Tebogo. Ja sabem que a les sèries s'ha de donar una importància relativa a la posició, però sí que vam veure un Tebogo amb voluntat d'enviar aquest missatge a Lyles, que va ser segon. Tebogo, a més, va baixar dels 20 segons, va fer una marca de 19.96 i Lyles de 20.08. Ja van coincidir també la final dels 100 metres. Va guanyar Lyles, és veritat, la cursa més igualada, això sí, de la història. I Tebogo va ser sisè, això sí, amb un 9.88, és a dir, a només 10 dècimes de l'or i a 5 centèsimes de les medalles. Tebogo és molt jove. Té només 21 anys. Diuen que és ara mateix el gran talent de la velocitat mundial. Plata al Mundial de Budapest l'any passat, en els 100 metres, darrere Lyles, i bronze als 200 metres, també darrere de Lyles. Corre als 100, als 200, però també és capaç de córrer als 400. De fet, amb la seva selecció en Botswana, va ser or al Mundial dels Relleus de Nassau als 4x400. Ha pulveritzat tots els rècords del món júnior i diuen que potser aquests Jocs de París encara no ha assolit la seva maduresa, però compta amb ell perquè avui podria tenir Lyles una sorpresa.
Catalunya migdia.
Soc en Francesc Garriga.
Soc la Marta Montaner.
Soc en Marc Ribas.
Soc la Núria Marín.
No.
i volem passar l'estiu amb tu.
Viu un estiu que val per 3 a 3CAT. Catalunya Ràdio, TV3 i la plataforma 3CAT.
En aquest estiu que val per 3.
Catalunya migdia.
Entrem ja en este últim minut de l'informatiu pel que fa als esports i, clar, haig d'anar a actualitzar resultats. Recordeu, la selecció espanyola masculina d'hoquei herba busca la medalla de bronze. Juga contra l'Índia. Resultat, Sònia?
S'ha avançat de nou ara l'Índia amb un gol de penal córner, un altre cop de 5. Per tant, Índia 2, Espanya 1, al tercer quart.
I també tinc pendent a l'Ernest Macià del partit de waterpolo, perquè la selecció espanyola femenina en este cas pot assegurar-se la medalla de plata si es classifica per la final.
Ara mateix ho aconseguiria, està guanyant 4-7, està guanyant de 3 gols a 3 minuts per arribar al descans.
Doncs estarem molt pendents. També vos explique, fora de l'actualitat olímpica, que el Barça ha anunciat un acord amb un dels seus patrocinadors, l'empresa de càtering Aramark, que ajudarà a cobrir els 40 milions d'euros que el club tenia pendent de cobrar per la venda de Barça Studios i que li impedien, per tant, poder fitxar amb normalitat. Fins així la informació olímpica i esportiva de moment. A partir de les 7 de la vesprada, el tot costa.
Són les 3.
Catalunya migdia.
Som en efecte al Catalunya migdia, seguint tot el que està passant avui a Catalunya, amb el retorn de l'expresident Carles Puigdemont aquest matí a Barcelona i amb el debat d'investidura de Salvador Illa al Parlament de Catalunya. Fa al voltant d'una hora, els Mossos d'Esquadra han desactivat l'operació Gàbia sense haver aconseguit detenir Carles Puigdemont. Durant tot el matí, la policia catalana ha fet controls, cotxe per cotxe, a totes les sortides de Barcelona i després a tots els punts fronterers del país. No es descarta que aquesta tarda tornin a activar aquesta operació Gàbia que s'aplica pels casos més greus. Aquest matí, Puigdemont, recordeu, ha aparegut a l'Arc de Triomf de Barcelona, ha pogut fer el seu discurs sencer i després se li ha perdut el rastre. A les 10 del matí ha començat el ple del Parlament per investir Salvador Illa, president de la Generalitat, un Illa que ha assumit les propostes d'Esquerra i dels Comuns en el seu programa de govern i que ha reclamat als jutges que apliquin l'amnistia. El debat d'investidura s'ha de reprendre d'aquí a 14 minuts, a un quart de 4 de la tarda, i tornarem a connectar amb el Parlament de Catalunya per tal de fer programació especial amb Ricard Ostrell i amb Francesc Garriga per seguir tot el que passi al Parlament de Catalunya i a la rodalia del Parlament de Catalunya, perquè Junts per Catalunya continua acaronant la possibilitat que Carles Puigdemont intenti d'alguna manera, no se sap com, ser present en aquest debat i emetre el seu vot, és el que ha demanat el seu portaveu Albert Batet en el seu discurs de resposta a Salvador Illa. De fet, estem pendents de les explicacions que pugui donar ara Junts per Catalunya, que ha anunciat una roda de premsa a les 3 de la tarda a la sala de premsa del Parlament de Catalunya. Allà hi tenim el Jordi Corbalán. Jordi, bona tarda.
Sí, bona tarda. Estem pendents d'aquestes explicacions que hauria de donar d'un moment a altre Junts per Catalunya en el sentit, doncs, de veure exactament quin ha de ser el desenvolupament d'aquest ple d'investidura. Ara ho dèieu, Albert Batet ha dit durant la seva intervenció que esperava que Carles Puigdemont, el president Puigdemont, pogués venir aquesta tarda al Parlament i participar en aquest ple d'investidura, exercir el seu dret a vot, cosa que no hauria pogut fer fins ara, doncs, pel risc de ser detingut. Per tant, hem de veure com es concreta a partir d'ara el desenvolupament del ple d'aquesta tarda i veurem quines són les explicacions que es fan en aquesta conferència de premsa. Molta expectació, tan sols fa uns 20 minuts que s'ha convocat i estem esperant a veure què és el que s'explica.
Jordi, el que explicarà Junts per Catalunya és que han presentat una moció per aturar el ple. Consideren que el ple no pot continuar i que s'hauria d'aturar en aquest punt per la no presència de Carles Puigdemont. Veurem en quin argument jurídic defensen aquesta posició i què és el que han explicat en aquesta moció que han presentat per tal que el ple s'aturi i no es reprengui. I veurem després això quin recorregut té a la mesa del Parlament. Però sembla que aquesta seria l'anunci que faria que Junts per Catalunya ara en aquesta roda de premsa que estava convocada per les 3 i que a hores d'ara no ha començat, Jordi?
No, encara no ha començat aquesta conferència de premsa i caldrà veure, doncs, si s'acaba materialitzant aquesta moció, que aniria en la línia del que comentàvem, per veure com pot evolucionar el ple a partir d'aquesta tarda amb aquest argumentari. Doncs imaginem que això provocaria una interrupció del ple perquè, d'alguna manera, si aquesta moció s'ha registrat i ha de seguir el seu curs, doncs s'hauria de tramitar d'alguna manera i això podria provocar doncs, una reunió fins i tot de la mesa i de la Junta de Portaveus, però no avancem esdeveniments i esperem que es concreti tot això.
Molt bé, doncs estem pendents de quan comenci aquesta roda de premsa, la sentirem en directe aquí al Catalunya Migdia o en l'especial, que començarà d'aquí a 12-11 minuts mal comptats, quan sigui un quart de quatre, que és quan està previst que reprengui el ple, si és que aquesta moció no tira endavant. Mentrestant, com us dèiem, durant el matí, els Mossos d'Esquadra havien tingut activada una operació Gàbia per intentar detectar primer i detenir Carles Puigdemont. L'han desactivat quan faltaven uns minuts per les dues. No han aconseguit el seu objectiu i no han trobat Carles Puigdemont, que a aquesta hora continua doncs, perdut. No sabem exactament on és el president Puigdemont. Com estan les coses ara mateix i com es plantegen la tarda els Mossos d'Esquadra, en Alfonso?
Doncs tan bon punt Puigdemont ha desaparegut del mapa aquest matí, els Mossos han posat en marxa aquesta operació Gàbia per detenir-lo, han tallat carreteres i accessos a tot el país durant més de 3 hores i han revisat vehicles a Barcelona, Andorra, el País Valencià, també a la frontera amb França i amb l'Aragó, aquesta operació Gàbia que ha provocat retencions importants en moltes vies i ara mateix està desactivada, no vol dir que estigui aturada del tot perquè els Mossos no descarten tornar-la a activar aquesta tarda. El fet d'haver desplegat tots aquests recursos, tot aquest dispositiu i no haver localitzat Puigdemont ha provocat un gran malestar dins dels Mossos, que ja parlen de conseqüències pèssimes per la reputació del cos. De fet, hi ha hagut un detingut per haver col·laborat amb la fugida de Puigdemont i el sindicat Sap Fepol ha reclamat en un comunicat que els responsables de la Direcció General de la Policia donin explicacions al cos i a la ciutadania, diuen, perquè el prestigi dels Mossos no es vegi afectat per aquest episodi.
I és que aquesta serà una de les derivades que en els pròxims dies haurem de veure com evoluciona i és el paper que han tingut els Mossos d'Esquadra en aquesta aparició de Carles Puigdemont i després desaparició abans que entrés al Parlament de Catalunya per ser en aquest ple d'investidura en el qual no hi ha accedit a l'edifici del Parlament i després els Mossos li han perdut la pista. Per tant, veurem com evoluciona tot plegat i quina és aquesta derivada i la polèmica que segur que aixecarà. Ja hem sentit com ens explicaven en Alfonso que alguns sindicats dels Mossos estan demanant explicacions per la imatge que han donat els Mossos deixant escapar, entre cometes, a Carles Puigdemont quan el tenien a tocar. A tot plegat, queden menys de 10 minuts perquè reprengui el ple. Recordem que ja hem sentit el discurs del candidat a la presidència, Salvador Illa, ha fet seves les propostes del pacte amb Esquerra Republicana i amb els Comuns, i també hem sentit a Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i també el Partit Popular de Catalunya. Ara de seguida connectem amb la Sílvia Solanes per saber quan es reprèn el ple, però Jordi, ja hi ha moviments a la sala de premsa. Junts per Catalunya comença la seva compareixença.
És la portaveu adjunta del grup parlamentari la que comença parlant ara mateix.
Mitjançant registre que s'allargue la suspensió del ple i no reprenga fins que es normalitze aquesta situació tenint en compte dos factors. El primer, que activa l'operació Gàbia per intentar detenir el president Puigdemont, un diputat electe al Parlament de Catalunya com si fos un terrorista, és gravíssim i inexplicable, és totalment desproporcionat. Un dispositiu d'aquestes característiques és intolerable i una malversació de recursos públics. A més, sotmetre els ciutadans de Barcelona i del conjunt del país a les molèsties d'una operació desproporcionada i indigna és una manca de respecte a la ciutadania i una manca de respecte a les institucions. I el segon factor és que ens arriba informació que s'està procedint a la detenció de persones de manera totalment il·legal. Volem recordar des de Junts que el president Puigdemont no està condemnat, no està detingut, no està pres. És un diputat del Parlament de Catalunya i, per tant, acompanyar el president Carles Puigdemont no és un delicte. Per tant, demanem que s'aturen aquestes detencions i que es deixi en llibertat el detingut o els detinguts que hi haja. Per a Junts, és totalment impropi que el govern de Catalunya dediqui recursos públics a detenir persones que ajuden un diputat al Parlament, com és el president Carles Puigdemont, per exercir els seus drets i els seus deures polítics. Aquesta és la informació que volíem compartir amb tots vostès, amb tots vosaltres, i per això hem convocat aquesta roda de premsa ràpida.
Doncs aquest és l'anunci que fa Junts per Catalunya, demanant que el ple no es reprengui a un quart de quatre quan estava previst, fins que no se solucioni aquesta situació, com ha explicat la diputada Sales, que ara em sembla, Jordi, que està acceptant preguntes, no? Per tant, podem sentir...
Sí, accepta preguntes.
Per el que ha fet el senyor Puigdemont, que ha estat una decisió seva.
Bé, nosaltres, com els he comunicat, hem convocat aquesta roda de premsa per explicar aquesta petició que hem fet com a grup parlamentari, que s'allargui aquesta suspensió del ple. L'hem fet a la mesa del Parlament, que haurà de prendre aquesta decisió, i com els comentava, no entrarem a poder valorar o analitzar altres aspectes.
Sí, bon dia. Voldria saber si saben o si ens poden aclarir en quin lloc es troba, on és l'expresident Puigdemont. Si és a Catalunya, si no, es comenta que ell encara manté el seu dret a poder votar. En quina situació ens trobem ara mateix?
Miren, com a grup parlamentari de Junts, nosaltres respectem enormement la seva feina com a periodistes, però entendran, i el repetiré tantes vegades com siga necessari, que hem convocat aquesta roda de premsa exclusivament per explicar-los aquesta acció que hem fet com a grup parlamentari de demanar a la mesa que aquesta suspensió siga real fins que no hi hagi una situació normal al país.
Però descarten que avui pugui ser aquí al ple?
Repetiré les vegades que faci falta que nosaltres hem convocat aquesta roda de premsa per compartir aquesta informació, i reiteraré que respectem molt la feina que vosaltres també feu com a periodistes.
Veus, l'expresident Puigdemont s'havia compromès a estar en aquest ple d'investidura si no era detingut. Aquest matí ha fet la compareixença d'Arc de Triomf, no ha estat detingut, no s'ha presentat aquí. Des del grup parlamentari entenen que ha incomplert el seu compromís de ser aquí, o com valoren aquesta successió de fets que ha tingut aquest matí? Gràcies.
Bé, reiteraré el mateix que els he dit. Com a portaveu del grup parlamentari els estic explicant la informació que ara mateix hem generat com a grup. Hem entrat a registre aquesta petició que volíem compartir amb tots vosaltres perquè també tingueu coneixement de primera mà d'aquesta acció parlamentària que hem dut a terme.
Accepten un parell més de preguntes, però ja veiem que les respostes van totes en la mateixa línia. Jordi, no es volen moure d'aquest anunci de la petició que el ple no es reprengui?
Sí, és així. Ara li pregunten per les detencions.
Si us plau, és que es deixin de fer aquestes detencions, com els he explicat a l'inici de la meva intervenció.
Perdoni, segons vostès, el ple s'hauria de no es pot reprendre fins que Carles Puigdemont entri al Parlament? És això el que estan demanant a la mesa?
Nosaltres hem fet aquesta petició a la mesa i els he reiterat en moltes ocasions, i ho faré les vegades que siga necessari. Hem fet aquesta petició de demanar a la mesa que aquesta suspensió s'allargui, no? Perquè considerem que és totalment desproporcionat el que ha passat, i per tant, com a Junts, hem fet aquesta acció de petició a la mesa.
Disculpi, però quant de temps ha de suspendre's la convocatòria al ple?
No es mourà més d'aquí. No es mourà més d'aquí, sentim que és un encarregat de comunicació de Junts per Catalunya, no, Jordi? És que no tinc imatge d'ell.
De fet, estan insistint i no hi ha manera. El que sí que us puc avançar és el que ja us apuntava abans. Ara, probablement, no sé si el ple s'acabarà reprenent, però en qualsevol cas, aquest ple, en cas que reprengui, s'haurà d'aturar i haurà d'haver una reunió de la mesa per veure si s'admet a tràmit o no la moció. En cas que aquesta moció s'admeti a tràmit, s'haurà de votar i, per tant, els partits s'hauran de mullar i s'haurà de veure si el ple queda aquí suspès temporalment fins que es normalitzi la situació. No queda clar exactament això que voldria dir, o bé si el ple continua. Per tant, els partits s'hauran de mullar, i som una mica on haguéssim estat aquest matí si s'hagués detingut Puigdemont. És a dir, aquí els partits hauran de prendre part i dir si en aquesta situació, si en aquestes condicions, el ple ha de continuar o queda aquí aturat. S'ha acabat ja la roda de premsa.
Molt bé, doncs aquesta és la petició que fa Junts per Catalunya. Demana que el ple no es reprengui d'aquí a 3 minuts, quan estava previst que reprengués a 3:15 de la tarda. Pendent del que passa a l'hemicicle, hi tenim la Sílvia Solanes. A aquesta hora, en teoria, els diputats haurien d'estar entrant, haurien d'anar seient, perquè queden 3 minuts perquè es reprengui el ple, si és que es reprèn. Sílvia, què està passant en aquest hemicicle?
Doncs no hi ha ningú anant cap al ple, cap a l'hemicicle, ara mateix. La gent estava tothom molt pendent d'aquesta roda de premsa, els grups en els seus despatxos, i l'altra gent doncs mirant-ho per les televisions, i veurem a veure què és el que passa, perquè és això, d'aquí 3 minuts aproximadament hauria de començar aquest ple per reprendre i continuar amb els grups que no han parlat aquest matí, que serien Vox, Comuns, la CUP i Aliança Catalana. Per tant, estem aquí davant del despatx del president del Parlament per veure si marxa d'algun moment a l'altre cap a dins de l'hemicicle i ordenar una mica el debat a veure com ha de continuar.
Per tant, ara mateix tens a Josep Rull, el president del Parlament, al seu despatx. Està reunit o encara no? La mesa li ha fet arribar aquesta petició? No se sap.
No ho sabem. Sí que hem vist durant tot el matí moltes corredisses cap aquí al seu despatx, però ara mateix no ho sabem perquè, a més, al despatx del president no tens vista directa, has d'entrar per un lateral. Després, és per això que no podem veure si hi ha amb ell algú reunit o no, o com està la cosa aquí en aquests passadissos.
Doncs aquesta és la situació, un punt, diríem que incerta, com de fet ha passat durant tot el matí, perquè en bona part del matí, en el programa especial que hem fet a Catalunya Ràdio i que seguirem fent d'aquí uns minuts amb el Ricard Hostell i el Francesc Garriga, pendents de què és el que passava i no sabíem exactament on era Carles Puigdemont, quins eren els seus plans, què volia fer. Ara estem en una situació similar pel que fa a Carles Puigdemont, no sabem on és i no sabem tampoc quins són els seus plans, i també ara afegim una nova incertesa, i és que no sabem què passarà amb el ple. Estava previst que comencés d'aquí a un minut, a un quart de quatre de la tarda, però Junts per Catalunya presenta una moció, demana que, donades les circumstàncies que envolten aquest ple, recordeu, Carles Puigdemont no hi és, no ha accedit, no ha estat detingut, però sí que s'estan fent detencions. Hem explicat avui a Catalunya Ràdio que ja hi ha un Mosso d'Esquadra detingut, seria el propietari del cotxe blanc en el qual Carles Puigdemont ha marxat de l'acte de l'Arc de Triomf al passeig Lluís Companys, però que durant la tarda, ja ho dèiem durant el matí, hi hauria més detencions de Mossos d'Esquadra i d'altres persones que segurament no serien Mossos d'Esquadra. A aquestes detencions són a les que fa referència Junts per Catalunya per demanar aquest ajornament del ple, o més ben dit, que el ple no es reprengui, que el ple es mantingui, ara mateix ajornat com està, des que el president Josep Rull l'ha aturat per tal de fer un recés per dinar, i ja s'havia anunciat que una hora i quart de recés que ha d'acabar d'aquí a 25 segons mal comptats quan sigui un quart de quatre. Ara mateix no tenim constància, Sílvia, continua tancat Josep Rull, el president del Parlament, en el seu despatx i no va cap a l'hemicicle?
El president del Parlament no l'hem vist anar cap a l'hemicicle, sí que hem vist anar cap a l'hemicicle diputats del PSC, i també hem vist ja que s'està començant a reunir la mesa. Han anat diputats del PSC i d'Esquerra cap a la sala on es reuneix la mesa i acaben de tancar la porta. No sabem si és que encara falta algun diputat i esperen amb la porta tancada o és que ja són tots dins i que també Josep Rull hauria entrat per alguna altra porta.
En un altre punt del Parlament de Catalunya tinc el Jordi Corbalán. Jordi, estaves pendent també d'aquesta reunió de la mesa. Sabem si estan reunits i sabem què és el que pot passar en aquesta mesa o encara
sí,
no?
Sí, em confirmen des de presidència del Parlament que ara faran la convocatòria de mesa. És probable, doncs, com explicava la Sílvia, que alguns membres de la mesa ja hi siguin. El president del Parlament anirà d'aquí un moment o altre a la sala de mesa, Josep Rull, i per tant hi haurà d'haver aquesta reunió on els grups hauran de discutir, hauran de votar si tramiten, si accepten a tràmit aquesta moció. Per tant, pot ser que aquí hi hagi una primera votació. Si aquesta votació es tramita, s'accepta, la votació m'imagino que s'hauria de portar al ple, o potser ja no, potser ja esperen la decisió en aquesta reunió de mesa, tot i que caldria veure si davant d'una decisió d'aquesta transcendència la votació s'hauria de produir en el ple o ja es pot acordar en aquesta reunió de mesa. És a dir, que un cop s'acabi ja tinguem la decisió de si el ple s'interromp o si el ple continua.
Doncs el que dèiem, estem en aquesta situació d'impàs, no sabem exactament què és el que pot passar en els pròxims minuts. Tenim aquesta reunió de la mesa del Parlament que ha de decidir sobre aquesta decisió, aquesta moció presentada per Junts per Catalunya. Per tant, Ricard Hostrell, bona tarda.
Bona tarda de nou, què tal?
La incertesa està tot el matí, i si teníeu alguna esperança que la incertesa a la tarda fos menys, comencem ja amb incertesa, perquè no sabem si es reprendrà el ple.
Mira, ara mateix també fonts de Junts m'estan explicant que la idea de Carles Puigdemont des de primera hora del matí era efectivament entrar al Parlament, però com que s'ha trobat amb tot el cordó policial que hi havia, doncs ha considerat que no podria entrar i, per tant, ja com va dir ell, en aquell discurs dissabte passat on va anunciar el seu retorn, no se serà de tenir. Per tant, per això ha decidit doncs, que marxava. Això és el que diu en algunes veus de Junts, però també insisteixen que això no vol dir que el compromís de Carles Puigdemont continuï sent el mateix, d'assistir al ple d'investidura. Per tant, veurem, com deies, si aquesta incertesa s'acaba resolent, o potser no, perquè també podria ser que avui fos un dia o uns dies molt llargs. Gràcies, Òscar. Fins ara.
Fins ara.